Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El papa Francesc portarà des de demà ja 8 anys a la seu de Pera. Va ser un 13 de març de 2013 quan el protodiaca anunciava des de la lògia de la Basílica de Sant Pere que Jorge Mario Bergoglio havia estat l'elegit per substituir Benet XVI. Diem això perquè el pontífex, que acaba de realitzar un històric viatge a l'Iraq i que defensa la pau, la cultura de l'encontre i la moderació per buscar una fraternitat universal, ha adreçat avui un discurs als participants en la 31a edició d'un curs anomenat sobre el Fòrum Intern, en què ha reflexionat sobre el significat del sagrament de la reconciliació. Ha donat alguns consells als confessors, als sacerdots o bisbes que administren aquest sagrament, i els ha explicat quina ha de ser la seva actitud. Per exemple, la capacitat de sorpresa davant dels germans que demanen el perdó de Déu és una de les claus. També una altra orientació ha estat percebre allò que podríem anomenar el miracle del canvi, el que tots experimentem quan rebem el sagrament de la reconciliació. Marcar sempre l'amor als altres, no fer preguntes impertinents i ser pares, pares misericordiosos també en el món, i no pas un tribunal com una mena de tribunal de jutge d'exàmens acadèmics. Diem això perquè, de la mateixa manera que el pontífex obre ponts amb el món, amb altres religions, fins i tot amb els no creients, també està vetllant per la cohesió interna de l'Església, i aquesta passa per la comunió entre tots. És a dir, que les diferències, els enfrontaments i conflictes i els problemes no han de distreure la importància nuclear d'un missatge, que és el que defensem els catòlics. No és altre aquest que el de la pau, el perdó i, en definitiva, l'amor. És un consell molt pràctic, no només per a l'Església Catòlica, sinó per a tota la societat. Consell el que ens dona el papa i paraula és el que avui hem tornat a sentir al Parlament de Catalunya, que s'ha constituït per a la 13a legislatura. Laura Borràs ha estat elegida presidenta. D'això parlarem a la nostra taula d'anàlisi després del nostre habitual resum informatiu. I l'entrevista avui tindrà com a nom propi el Dicasteri per a la Comunicació de la Santa Seu. I és que precisament el Sant Pare ha nomenat aquesta setmana un altre català consultor d'aquest dicasteri. És Daniel Arasa Villar, fill de l'històric i conegut periodista tortosí Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. El seu fill, Daniel Arasa, que porta anys a Roma i és actualment el degà de la Facultat de Comunicació Social i Institucional de la Universitat de la Santa Creu, ens acompanyarà a l'entrevista per valorar aquest nomenament. Hem tingut una setmana de catalans al Vaticà després que també havíem conegut, concretament dimarts, el nomenament de Núria Calduc Benages, que també ens va acompanyar uns minuts, com a secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. Tot això amb la contra del Rafa i una miqueta més us acompanyarà fins a 6:45. Comencem. Les 6:04.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Comencem aquest repàs de l'actualitat. La sessió constitutiva de la 13a legislatura al Parlament de Catalunya ha escollit avui la diputada de Junts, Laura Borràs, nova presidenta. Ha estat en la segona votació amb 64 vots, els de Junts i Esquerra, mentre que l'altre aspirant, Eva Granados del PSC, se n'ha quedat amb 50, els dels socialistes i també els de Ciutadans, el PP i en Comú Podem. Per la seva banda, Vox i la CUP han votat en blanc i hi ha hagut dos vots nuls. En el seu discurs d'acceptació, com a presidenta de la Cambra Catalana, Laura Borràs s'ha adreçat especialment a Carme Forcadell i ha fet un gran elogi de la seva tasca, en el cas d'aquesta predecessora seva, i ha afegit que vol treballar per recuperar la dignitat del mateix Parlament i protegir-lo perquè sigui una institució sobirana. 5 dels 7 membres de la mesa són de formacions independentistes. També us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat avui un pla d'ajuts als sectors econòmics més afectats per la crisi de la pandèmia, sobretot el turisme i l'hostaleria. El pla està dotat amb 11.000 milions d'euros, consta de 3 partides. La més important és una quantitat de 7.000 milions d'ajuts a fons perdut de caràcter finalista per eixugar els deutes i per pagar despeses fixes d'empreses i autònoms. També hi ha 3.000 milions d'ajut financer amb l'aval de l'Estat per reestructurar els crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO, i 1.000 milions més per recapitalitzar empreses mitjanes a través de Cofides. Gira en la situació política a Múrcia. El Partit Popular continuarà al capdavant d'aquest govern autonòmic, malgrat la moció de censura presentada aquesta setmana pel PSOE i Ciutadans. El president de la regió, Fernando López Miras, del PP, ha girat la truita i ha integrat en el seu govern 3 dels 6 diputats de la formació taronja per assegurar-se el seu vot la setmana vinent, quan es voti la censura. Finalment, aquesta frenada de la moció ha comportat el fitxatge d'Isabel Franco, Valle Migueles i Francisco Álvarez. D'aquesta manera, Ciutadans ha denunciat el que ha qualificat de corrupció i compra de vots per aturar la moció de censura. També una informació que afecta al Partit Popular, i és que hem sabut avui que José María Aznar i Mariano Rajoy declararan com a testimonis en el judici de la Caixa B que s'està fent del Partit Popular el proper dia 24, és a dir, d'aquí a gairebé 2 setmanes. Aznar compareixerà per primera vegada a l'Audiència Nacional per parlar sobre aquesta comptabilitat paral·lela dels populars, mentre que Rajoy ja havia declarat el judici de la trama Gürtel, però ara torna a declarar-hi. L'incendi en una fàbrica tèxtil a la ciutat egipça de Lobur, al nord del Caire, ha provocat la mort d'una vintena de persones, la majoria dones. També n'han quedat ferides 24 més, 3 d'elles en estat crític. Els ferits han estat traslladats a diversos hospitals d'aquesta zona d'Egipte. Encara no se saben les causes. Segons un dels supervivents, la majoria de les víctimes sembla que han mort per asfíxia. En plana cultural, la Fundació Miró obre una exposició sobre la relació de l'artista català amb el grup Atlan, intel·lectuals burgesos que van trencar amb el noucentisme. Eren artistes intel·lectuals de la petita burgesia catalana impulsats per Joan Prats. Aquesta mostra es pot visitar fins al 4 de juliol a la mateixa Fundació Miró de Barcelona i rescata els noms de gairebé un centenar de visionaris, a més del mateix Miró. Ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La pluja està present en aquests moments a bona part de les comarques de Girona i també comarques del nord de Barcelona, unes precipitacions que al llarg de la propera nit i matinada encara poden afectar comarques del terç nord de Catalunya. Demà al matí, fins i tot a primera hora, podria haver-hi algun ruixat feble a punts de les comarques del sud de Girona i del nord de Barcelona. Tot i això, de cara a demà, cada vegada hi haurà més clarianes. Únicament la presència d'alguns núvols poc importants cap a les comarques del Pirineu, per tant, la tendència de dissabte és que, tot i haver-hi alguns núvols, hi hagi moltes més clarianes que no pas avui. Això sí, amb temperatures més baixes les mínimes i estables com les d'avui les màximes. De cara a diumenge augmentarà la nuvolositat al vessant nord del Pirineu, nevarà durant pràcticament tot el dia a la vall d'Aran nord del Pallars i del Principat d'Andorra, amb una cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.000 metres. En aquesta zona un ambient de rigorós hivern. A la resta del terç nord, alguns núvols, per la resta de Catalunya tindrem bastant més sol. Bufarà la tramuntana i el mestral i de cara a la tarda augmentaran els núvols a les comarques del nord-est.
Gràcies, Jordi. La Conferència de Bisbes Catòlics del Japó ha publicat un missatge pel desè aniversari del desastre nuclear de Fukushima. Els prelats demanen l'abolició immediata de les centrals nuclears i una revisió dels estils de vida. En aquesta línia afegeixen que, malauradament, la situació s'està movent cap a una direcció diferent amb el temps. L'experiència del terratrèmol i la pandèmia, segons els bisbes del Japó, recorden a la humanitat la seva pròpia limitació.
Ràdio Estel.
Cada nit, de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, el vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
El divendres 26 de març, el Rèquiem de Mozart al Festival del Mil·lenni. Gaudeix de la gran obra de Mozart interpretada per l'Orquestra Jove Filarmònica Catalana i Cor Madrigal a la Basílica de Santa Maria del Mar. Dues sessions, 7:15 de la tarda i 9:15 del vespre. Entrades a festival-mil·lenni.com i a radioestel.cat, sorteig de 10 entrades dobles. Entra-hi i participa-hi. Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un minut i mig i serà 6:45. El nou Parlament de Catalunya ja és una realitat. S'ha constituït aquest matí i ha elegit Laura Borràs de Junts nova presidenta. La mesa també s'ha format, després del pacte entre Junts, Esquerra i la col·laboració de la CUP, amb un representant, precisament, d'aquesta formació anticapitalista a la mesa, que queda amb 5 independentistes i 2 representants del Partit dels Socialistes de Catalunya. Coincideix la constitució d'aquest nou Parlament amb el primer aniversari de l'inici de la pandèmia, per cert, en forma d'estat d'alarma i confinament total, com tots recordem. Ara els acords han permès elegir presidència i mesa i donaran pas a la recta final d'unes negociacions que continuen i que tenen en l'horitzó formar un govern, previsiblement presidit per Pere Aragonès, si no hi ha sorpreses. El líder actual d'Esquerra a la Cambra Catalana manté la idea d'un executiu ampli que aposti per avançar cap a la independència mentre s'afronten les grans prioritats que té ara la societat catalana, especialment en els àmbits sanitari i econòmic. El candidat d'Esquerra espera que hi hagi generositat i que es descarti totalment qualsevol escenari que aboqui a noves eleccions. Mentrestant, els partits han fixat aquests dies els seus propis fulls de ruta interns. La CUP, per exemple, preveu un procés decisori intern que està esgotant els terminis. Per això, el Parlament s'ha constituït avui, que és l'últim dia en què legalment era possible. Ha passat amb la mateixa Constitució de la Cambra Catalana, com dèiem, i tenim l'hemicicle més fragmentat de la història de la democràcia a Catalunya. Els pactes són tan necessaris com urgents per iniciar un període en què es pugui avançar cap a una normalització política que ens beneficiï a tots els ciutadans, però també que permeti defensar totes les idees i plantejaments exclusivament en el terreny polític i no pas en el judicial. Els catalans hem elegit un Parlament i ara els seus 135 diputats estan obligats a fer una feina que comença precisament per l'elecció d'un president que formi govern, ni més ni menys que això. D'entrada, després la legislatura, evidentment, tindrà la seva història amb mil coses, projectes i segur que discussions i enfrontaments, sempre pacífics, evidentment, esperem-ho. Ens acompanyen per analitzar aquest tema, aquesta notícia del dia, la Constitució del Parlament de Catalunya, l'advocat i exdiputat al Congrés, en aquest cas, Toni Picó. Bona tarda, senyor Picó.
Bona tarda, Ignasi.
Vostè no ha estat mai diputat al Parlament de Catalunya,
no,
oi?
Al Congrés, no ho he estat.
Molt bé, molt bé. També tenim amb nosaltres Jordi Cerdà, historiador i membre del Cercle Carlemany, entre altres coses. Bona tarda, senyor Cerdà.
Hola, molt bona tarda, Ignasi i Toni.
Bé, sobre el que ha estat la Constitució del Parlament, potser l'han pogut seguir, si no en directe, han pogut llegir després. Ara la comunicació ja sabem que va molt ràpida. Laura Borràs ha fet un discurs institucional, però amb alguns detalls que, lògicament, dibuixen l'excepcionalitat política que vivim des de fa anys a Catalunya, no? Quina valoració, quina impressió tenen del que ha estat primer l'elecció de Laura Borràs i després tot el que ha estat la sessió, amb alguns moments també tensos i de reclamació?
Jo crec que, bueno, per fer titular, no?
Sí.
Res ha sortit del guió preestablert i esperat, no? Uh-huh. Per tant, tot ha succeït com s'esperava. Les calculadores han hagut treballar molt per fer els números per tal de que efectivament es cobrissin els llocs amb les forces polítiques, doncs que havia un acord, si més no, per configurar la mesa del Parlament. I ara, doncs, dues setmanes més, no?, per veure la configuració del nou govern. A mi em diuen, i així ho crec també, com deies tu, Ignasi, no?, que havien esperat fins al límit per sí, configurar la mesa del Parlament, doncs que haurem d'esperar fins al divendres, dia 26, per veure doncs, la configuració, el debat d'investidura i el nou govern.
Sí, perquè hi ha ara exactament 14 dies...
Exacte, sí. Exacte.
Sí, per tant, si avui és 12, doncs 19, 26. El 26 ja ho ha dit.
Divendres 26.
Divendres 26 seria la data límit, perquè si no hi ha en aquest moment candidat a una investidura, o per començar una investidura, aquí la legislació és més flexible, no?, i el reglament, és a dir, es pot obrir un període, no?, de nous contactes.
De nous intents de contactes i nous intents d'investidura. No?
Però llavors correria un rellotge de 2 mesos, em sembla?
Exacte, sí. En aquest sentit és el mateix. Et recordo que com no tenim llei orgànica, doncs en aquest sentit el que pròpia això sí, continuem
llei amb electoral, el règim sí.
I per tant, doncs sí, es podrien donar fins als 2 mesos en el qual, si no hi hagués investit un nou president de la Generalitat, no ens hauríem de tornar a anar a eleccions.
Senyor Cerdà, vostè quin titular preferiria destacar sobre el que ha estat la sessió d'avui, algunes de les paraules de Laura Borràs, alguns dels moments viscuts a l'inici, en la Constitució?
Més que no pas el que serien les paraules de Laura Borràs, m'agradaria destacar que, bueno, doncs que ara anem amb un joc amb el pas canviat. És a dir, la partida continua, l'enfrontament continua, però en aquest moment es canvia el joc. Es canvia el joc de la següent manera. Fins ara hem tingut un executiu liderat pel president Torra, fins fa no res, que era un activista, i per tant l'executiu, el president no era un president executiu pròpiament dit. Qui era executiu era el vicepresident Pere Aragonès. I tot això que us dic va en relació amb la Laura Borràs, perquè el que tenim és al revés. Ara tindrem un president del Parlament... Que...
Una presidenta, en aquest cas, vaja.
Perdó.
Sí. Ja ens entenem.
Sí, una presidenta del Parlament, que en aquests moments el que buscarà és la confrontació amb l'Estat. És a dir, el perfil institucional, el que és el legislador, passarà a ser l'ofensiva processista contra l'Estat. I la Generalitat, comandada pel Pere Aragonès, que tots ja hem vist en aquests anys de vicepresidència que porta, que no és una persona que vagi a buscar conflictes, no és un activista, sinó que és un gestor, la Generalitat tornarà a gestionar. És a dir, com a resum, s'ha posat de manifest que qui està tibant més la corda dins de la coalició independentista és Junts per Catalunya, és així, tal qual. Uh-huh. Han traslladat l'atenció des de l'executiu al legislatiu, ara ho faran des del legislatiu, i també s'ha posat en evidència que fins ara teníem tres partits polítics que vivien del processisme, del que popularment tothom està coneixent com a processisme, ara només en queda un, que és Junts per Catalunya. Uh-huh. El PDeCAT ja ni tan sols ha entrat al Parlament i Esquerra Republicana doncs, es centrarà en el que és la gestió del dia a dia de la Generalitat.
De tota manera, senyor Cerdà i també senyor Picó, el fet que Laura Borràs presideixi el Parlament és un fet, però també és veritat que el Parlament no és només la presidència. És a dir, que la proposta d'un candidat anirà en funció dels suports que trobi en les consultes, sigui la presidència, teòricament ha de ser així, de Junts, o si hagués estat del PSC o d'Esquerra.
Recordem en aquest sentit que, efectivament, o sigui, tot sembla indicar que serà en Pere Aragonès, no?, el nou president de la Generalitat.
Sí.
Però recordem que el candidat socialista...
Manté la idea de
presentar. Manté en aquest sentit el seu compromís, no?, en campanya electoral i post-campanya electoral.
La nit electoral, ho va dir molt ràpid.
Sí. Exacte, per tant, aquí ens trobem en una situació, però de totes formes doncs, és la nova presidenta del Parlament de Catalunya que amb la ronda de consultes que faci designi en aquest sentit, no?, el candidat, en aquest cas dos homes, el candidat per entrar a la investidura, no?, per fer el debat d'investidura.
Sí, perquè el fet que es pugui sotmetre Salvador Illa, per exemple, a una investidura no depèn d'ell. O sigui, ell ha dit que es presentarà, però es presentarà en les consultes. Després depèn de la presidència del Parlament.
Exacte, és la presidència del Parlament que doncs, fa més o menys els números.
Que no elegirà el que vol ella, sinó el que li donin els números.
Exacte.
El que tingui més suport.
El que les forces polítiques diguin que tingui més suport. No?
Efectivament. Aquesta és la missió de la roda de consultes, que a vegades la considerem un pur formalisme, però és molt important.
Absolutament.
Certament també. Avui doncs, analitzem aquesta situació amb la constitució del nou Parlament. De fet, en la vida parlamentària, on el president o la presidenta, en aquest cas, doncs, també té un paper d'arbitratge i de certa neutralitat, creuen que el pot exercir bé Laura Borràs? Ara ja ha dit, senyor Cerdà, les crítiques, però creu que pot adaptar-se bé? És una dona també intel·ligent políticament? I...
És que jo aquí procuro, i ho dic amb tota la bona fe del món, no fer la confusió. És a dir, estic absolutament convençut que la senyora Laura Borràs és una persona capaç i intel·ligent. Una cosa és la persona i l'altra és el personatge que ella li tocarà interpretar. En aquests moments jo tinc molt clar que el triar, optar per la presidència del Parlament de Catalunya per tenir el segon càrrec institucional més gran que hi ha dins del que és el nostre país,
sí.
Ella el que està buscant és fer-se un lloc, fer-se valer i evidentment buscar una confrontació. Jo ho tinc claríssim.
Sí, vostè ha dibuixat clarament que el paper de Junts està sent més el de la confrontació, el d'apostar per fer alguna cosa ja en aquesta legislatura en relació amb la independència, no? Mentre que Esquerra doncs, no es planteja terminis.
Jo no crec que facin res. Jo el que crec és que és un partit que s'ha instal·lat en el processisme i que ha venut, i tampoc ho dic com una crítica, no busco criticar-los, però ha venut una sèrie de coses que no s'han pogut fer. Llavors, hi ha dos camins. O ho admets, o et poses la manta al cap i continues dient, pues, continues tirant cap endavant, fas una fugida endavant. Mm-hmm. Jo crec que la Laura Borràs és una altra fugida endavant de Junts per Catalunya que es nega a admetre pues, que no ha pogut ser tot allò que van dir, amb el termini que ells van dir. Esquerra s'ha anat acomodant més amb el temps, ha anat acomodant-se a la gestió, ha anat admetent-ho de facto, però no de jure, i, per tant, ha deixat de ser un partit processista per ser un partit de gestió, ho hem vist tots, amb la presidència d'en Torra i el vicepresident executiu que tenia, que era el Pere Aragonès.
I fins i tot Roger Torrent com a president del Parlament també ha tingut un cert paper, doncs, també moderador, no?
Sí, però permetem dir una cosa del president Torrent. El president Torrent, si us hi hem fixat, no ha buscat cap confrontació.
Per això ho deia, sí.
I llavors la Laura Borràs, ara ho veurem, perquè jo tampoc no soc futuròleg, però per lo que ha dit i per lo que veiem, aquesta senyora, pues, evidentment, el que necessita és continuar la fugida endavant. A part, té un perfil. Té un perfil que la Laura Borràs, de cap de les maneres, podia acabar sent una vicepresidenta d'un president executiu com el Pere Aragonès, perquè hagués quedat anul·lada i aniquilada, com a formació política.
Per tant, aquí la jugada de Junts també té aquesta lectura. Per cert, i ara donem veu a Toni Picó, però també, senyor Cerdà, certament la situació és complexa i també hem d'entendre i hem de respectar que molts catalans han votat Junts, molts catalans han votat Esquerra, i les tres primeres forces van molt frec a frec, Junts ha estat la tercera, però molt a prop d'Esquerra i del PSC, també.
Sí, però és la tercera, exacte. Sí. Ho has dit, molta gent l'ha votat, però no deixa de ser la tercera força i l'única força processista que queda en aquests moments.
Bé, una interpretació. Com ho veu, senyor Picó, en general, en la línia del que estem dient? Estic i com veu la legislatura?
En general estic d'acord amb el que diu en Jordi, Estic d'acord amb tu, Jordi. El que no veig tan clar, el que no veig tan clar, és que Esquerra Republicana hagi deixat el processisme, com tu dius, no? Bueno, haurà
potser diu que no s'ha instal·lat, que no està tan instal·lada, però que també el manté, clar.
Exacte, no?
Vull si no, no hi hauria
entès. Amb uns altres termes, evidentment, no amb els mateixos termes que Junts per Catalunya, però certament doncs, aquí haurà de jugar una mica Esquerra Republicana entre la gestió i la reclamació, no? En aquest sentit, no? A mi em genera dubtes en aquests moments el paper que poden fer els comuns. Comuns, després de les eleccions, doncs, va posar molt el to, no? La necessitat que també entrés. Ell volia entrar en el joc del futur govern, ell volia entrar en el joc dels llocs de la mesa del Parlament de Catalunya. Ara per ara, en el Parlament no ha passat. En el Parlament no ha passat, no? Per tant, veurem quin paper pot fer, en aquest sentit, els comuns en la configuració del futur govern. No acabo de veure-ho.
Aquesta filosofia de govern ampli que via Esquerra, no?
Exacte, no? I més després de l'elecció dels membres de la mesa del Parlament de Catalunya, no? En el qual no hi han entrat, no?
Per tant, no hi han entrat i no ha entrat Vox, com era previsible, però Vox és la quarta força, amb 11 diputats.
Bueno, d'aquí podem parlar també d'aquest pacte o aquest decàleg, no?, que han signat doncs, Junts per Catalunya,
sí,
Esquerra Republicana, el PSC, Comuns i la CUP, no? També m'agradaria saber, en aquesta dinàmica, quin serà el paper de la CUP.
Efectivament, això li volia preguntar, parlant del paper dels comuns.
Vull recordar que la CUP sempre fa de CUP, i fer de CUP és imprevisible. És imprevisible, no? Crec que la CUP sempre comença les legislatures molt forta, molt reclamativa, però acaba una mica desinflada. Aquesta és la meva impressió, Aquesta és la meva impressió. I m'agradarà veure, en aquest sentit, quin paper fa la CUP en aquesta legislatura.
La veuen disposada a entrar al govern, la CUP?
Jo crec que no.
Que no entrarà finalment.
Jo crec que no.
Reclama fins i tot la presidència del Parlament, finalment no ha estat així.
Exacte.
Sí, senyor Cerdà, digui.
No, res. Jo és que vaig, torno, ja sé que vosaltres heu passat la pantalla, jo torno un moment enrere, només volia dir...
Cap problema.
Perdoneu-me, allò de la Meritxell Serret.
Sí.
Deia que Esquerra Republicana ja és un partit que s'està acomodant al temps de facto, però no de jure. La prova és que la pròpia Meritxell Serret ha vingut a ocupar el càrrec de diputada i s'ha posat a disposició judicial. És a dir, aquí estem veient dues estratègies que fins ara van juntes o han pogut anar juntes, però que en un moment determinat es poden trencar. La de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es poden trencar de la mateixa manera que jo recordo i vaig viure com l'estratègia de Convergència i Unió es va tensar fins a un punt que la bifurcació va ser impossible i no va poder continuar. Jo em temo que els hi passarà el mateix. I crec que el Toni Picó, que també ho va veure...
Sí, sí.
Ho van viure.
Tant ell com jo. Ell des d'un cantó i des d'un altre, ho vam veure que es va activar i es va trencar. Jo penso que això pot passar en aquesta legislatura i que serà la gran legislatura de les gesticulacions, sobretot a nivell legislatiu.
Veurem què passa. Sí, la diferència és que Convergència i Unió antigament era una coalició que es presentava junta a les eleccions, ara no, ara són dos partits separats que previsiblement tornaran a fer per segona vegada coalició de govern.
Certament, però en Jordi té raó, no? Tornarà a ser una legislatura de significació i de poca concreció? no ho sé, no? Però en qualsevol cas penso que la crisi pandèmica sanitària, la crisi social, la crisi econòmica que estem vivint requereix mesures.
Bé, una última pregunta, però molt ràpida, perquè se'ns acaba el temps. Veuen alguna possibilitat a Salvador Illa de presentar-se a la investidura? No, cap. No, ho dic perquè he vist algun gest aquí. Objectivament parlant, analíticament parlant.
No, jo crec que farà el gest. Farà el
ho intentarà.
Gest, perquè s'havia compromès a fer-lo.
Però jo crec que la seva única esperança és que descarrili l'entesa entre Junts i Esquerra. És que no hi ha cap altra opció.
Sembla l'única opció. L'única opció.
Que tindria per presentar-se. Una altra cosa és que la guanyi, que jo crec que són nul·les les
Exacte,
possibilitats.
Exacte, però com hem dit abans, en aquest sentit, és la presidència, el Parlament, que proposa el candidat per la investidura. No, no sembla que, en principi, ara per ara, doncs, Salvador Illa tingui els recolzaments suficients com perquè la presidenta del Parlament de Catalunya, en aquest cas, el proposi com a candidat.
I senyor Cerdà?
Jo no puc afegir res més a el que ha dit el senyor Picó. Doncs completament d'acord amb el que ha dit.
L'anàlisi en aquest cas no pot ser cap altra. Moltes gràcies, un plaer compartir amb vostès aquesta visió del que ha estat avui la Constitució del Parlament, que funcioni, que treballi per tothom i el govern també, quan es constitueixi, que es pugui constituir primer i després que governi per a tots. Gràcies a l'historiador Jordi Cerdà i a l'advocat i exdiputat Toni Picó. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Passar gairebé un minut a 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa, què tens avui? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Titular. Un conductor que circulava per la ronda litoral de Barcelona ha donat positiu de, atenció, totes les drogues detectables en els tests habituals. La Guàrdia Urbana el va aturar dimecres a la nit a la B10 en un control de trànsit rutinari i els agents han fet públic el cas a través de les xarxes socials. Totes les drogues detectables, totes. Jo no sé si és un cas tràgic o còmic, segurament sigui una barreja de tots dos, i ja que no ha provocat víctimes, deixem-lo en tragicòmic. En fi, Ignasi, que no podem acabar mai de recobrar la fe en l'espècie humana. Vinga, bon cap de setmana.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Route Travel et porta de peregrinatge al Santuari de Lourdes del 7 al 9 de maig. Coneixerem el santuari i la Gruta de les Revelacions. Assistirem a les Eucaristies i altres activitats com les piscines, el Camí de l'Aigua, el Via Crucis, processons i molt més. Del 7 al 9 de maig, peregrinatge a Lourdes amb Route Travel. I si ets del Club Més Amics, tindràs descompte i regal exclusiu. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. El divendres 26 de març, el Rèquiem de Mozart al Festival del Mil·lenni. Gaudeix de la gran obra de Mozart interpretada per l'Orquestra Jove Filarmònica Catalana i Cor Madrigal a la Basílica de Santa Maria del Mar. Dues sessions, 6:45 de la tarda i 9:45 del vespre. Entrades a festival-mil·lenni.com i a radioestel.cat, sorteig de 10 entrades dobles. Entra-hi i participa-hi.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 4 minuts de 6:45. El Papa Francesc ha anomenat aquesta setmana el català Daniel Arasa Villar, fill de l'històric i conegut periodista tortosí Daniel Arasa, consultor del Dicasteri per a la Comunicació de la Santa Seu. És l'actual degà de la Facultat de Comunicació Social i Institucional de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu, la Santa Croce, de Roma. Daniel Arasa Villar considera aquest nomenament un honor, però sobretot un reconeixement a la feina formativa que realitza aquesta Facultat de Comunicació Institucional des de fa 25 anys. El nou consultor, que acaba de complir 50 anys, és numerari de l'Opus Dei. Va estudiar llicenciatura en periodisme a l'Autònoma de Barcelona i un màster en televisió i ràdio a la Southern Methodist University de Dallas, als Estats Units. Entre els anys 94 i 97 va treballar com a periodista a l'agència de notícies Europa Press. Va fer el batxillerat en teologia i un doctorat en comunicació institucional per la mateixa Universitat Pontifícia de la Santa Creu. Des de fa 20 anys és professor en aquest centre universitari i des de diverses responsabilitats va arribar ara fa uns mesos a la de degà. Al juny del 2010 es va incorporar al Consell d'Administració de l'agència de notícies Rome Reports. És aquesta notícia la que avui comentem amb el mateix protagonista, el segon nomenament de la setmana d'una persona d'aquí, de Catalunya, per a una responsabilitat important a la Santa Seu, després que dimarts parlàvem amb Núria Calduc-Benages, nomenada secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica. Avui ens acompanya Daniel Arasa, fill, ho aclarim perquè sabem que molts oients coneixen el seu pare. Senyor doctor Daniel Arasa, bona tarda.
Bona tarda a vosaltres, com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu, el sentim molt bé. Des de Roma estem sempre molt a prop, oi?
Sí, sí, sí.
Com està? Primer de tot, moltes felicitats. I com ha rebut, quines són les seves impressions després d'aquest nomenament de consultor del Dicasteri per a la Comunicació?
Home, sempre ho he rebut amb molt agraïment, obviament, perquè és una cosa maca que el papa tingui aquesta confiança no només en mi, sinó en totes les persones que ell demana, diguem-ne, consell o ajuda, no? Com la qual la primera cosa que m'ha donat és alegria i, sobretot, humilitat. No és que siguem particularment els millors, podien segurament ser altres persones, però sí que és cert que el fet d'estar a Roma, de treballar a la Universitat de Roma, és una tradició, no?, que hi hagi molts professors d'universitats pontifices que col·laborin com a consultors dels diversos dicasteris.
Ens pot explicar o recordar què és el Dicasteri per a la Comunicació i com està organitzat en aquests moments?
Llavors, el Dicasteri és, com podríem dir, un ministeri, en aquest cas, sí, com els ministeris d'un govern, d'un estat, coordinen el treball en els diversos ambients o àmbits en què el Vaticà té coses a fer. Vull dir, hi ha dicasteris dedicats a les qüestions de la doctrina de la fe, dicasteris dedicats als bisbes, a l'educació, etc. I aquest dicasteri és un dicasteri, podríem dir, més transversal, perquè coordina totes les comunicacions del Vaticà. I, òbviament, hi ha totes les pàgines web, penseu, les pàgines web de les diverses oficines, diversos dicasteris. I després, dintre del mateix dicasteri, hi ha com diverses seccions o direccions que porten les diverses parts. Hi ha algunes seccions més tècniques, hi ha altres seccions més de contingut. Ara mateix hi ha un periodista que potser coneixeu, molt conegut, un que era un antic vaticanista, Andrea Tornielli, que és el director editorial dintre de l'estructura del dicasteri. Després hi ha la part de redes socials, hi ha la part, diguem-ne, tecnològica, hi ha la part de personal i logística, etc. No? Uh-huh. O sigui, totes les persones que abans treballaven a la Ràdio Vaticana, a l'Observatori Romano, etc., depenen d'alguna manera del Dicasteri per les Comunicacions.
I la línia és anar cap a una confluència. Jo ho sabem, des de fa uns anys el Vaticà, la Santa Seu, aposta per la comunió en la comunicació, també. És a dir, per tenir una estructura que des de la diversitat aposti per aquesta comunicació, doncs, més convergida, no? més en sintonia.
Sí, totalment d'acord. Com sabeu, hi ha aquest procés de reforma que ja porta uns anys, que s'està aplicant a tots els àmbits de la Cúria Vaticana, no només a la comunicació. Però, òbviament, la comunicació era un àmbit essencial, no? I s'ha fet unificant totes aquestes redaccions, coordinant millor els canals, els diversos canals multimedials que ara té el Vaticà, i, sobretot, amb la visió de servir el ministeri del Papa, el ministeri patrí, que és la finalitat principal del dicasteri, no? com de tots els altres dicasteris.
I tant, precisament demà es compleixen 8 anys de l'elecció de l'actual Papa Francesc. Senyor Daniel Arasa, quina és la missió d'un consultor i una mica com es treballa? Hi ha reunions periòdiques? Ens ho pot explicar una mica més?
Sí, és veritat que el nomenament acaba d'arribar, per tant, encara no conec tots els detalls. però sí que és que els consultors som consellers externs, no estem ficats en el dia a dia, en el treball diari del dicasteri. La nostra col·laboració és més a llarg termini, podríem dir, més en qüestions de fons, enviant suggerències, donant idees, fent valoracions de temes que ens demanin, documents, etc. No? Òbviament, ni jo ni crec que cap dels altres consultors tenim un barret màgic, no? Per dir, sí. Per donar les solucions a tots els problemes que hi ha. Em sembla que tenint backgrounds diferents, venint d'ambients i d'estructures i d'institucions diferents, podem contribuir precisament amb això, amb la diversitat que dèieu abans i amb el mateix temps amb la unitat, no? Servir l'Església sabent trobar totes les riqueses que l'Església té. N'hi ha moltes coses que segurament que es poden fer i que s'estan fent, amb els límits propis dels mitjans que té el Vaticà i altres institucions de l'Església, però crec que es poden fer més coses, per exemple, guanyar en interacció amb els usuaris en general que segueixen els mitjans vaticans, o, per exemple, donant més suport i consell a les esglésies locals en temes de comunicació. Crec que són dos àmbits en els que segurament podem fer més coses, tot i que ja s'està fent molt.
Molt bé. Ens agradaria tenir molt més temps per parlar amb Daniel Arasa Villar. En una altra ocasió, si Déu vol, intentarem fer-ho, però vostè ha dit aquesta setmana que és també un reconeixement a la Facultat de Comunicació Institucional de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu, on vostè treballa des de fa 25 anys. Parli'ns una mica d'aquesta gran institució universitària, com està actualment, també modernitzant-se molt, ofereix aquest simposi anual, no?, internacional, molt interessant, i altres fòrums.
Exacte. Nosaltres vam néixer com a facultat 25 anys, fa 25 anys, amb 9 alumnes, i això s'ha de tenir en compte, no? Actualment tenim més de 100 alumnes i més de 500 exalumnes que treballen per tot el món servint l'Església com a portaveus de les conferències episcopals, com a directors de comunicació de les diòcesis, com a directors de comunicació d'organitzacions no governamentals orientades de valors, també com a periodistes que cobreixen informació vaticana. Per tant, nosaltres formem a les persones que dirigeixen o que fan informació sobre l'Església, donant-los precisament aquesta capacitat de comprensió de les, diguem, de les tendències socials, culturals, una sòlida formació cristiana, un coneixement de les tecnologies i, sobretot, un desig de servir l'Església i la societat. Crec que el futur és preciós. Ja dic, quan vam començar no hi havia gairebé oficines de comunicació de l'Església a les diverses estructures eclesials. Avui en dia això s'ha generalitzat molt.
I tant.
Segurament ara el que manca és professionalitzar més aquesta figura, donar-li més una preparació més profunda.
Mm-hmm. Doncs des d'aquí una abraçada, enhorabona a Daniel Arasa Villar, fill del periodista, també president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, Daniel Arasa. Com que porten el mateix nom, ja passa, no?, que els confonen sovint.
Sí, moltes vegades em van felicitar a mi per coses que havia fet el meu pare.
Potser ara ell també l'han felicitat.
Ara m'ha passat en ell, sí.
Moltes gràcies. Un plaer conversar amb vostè. Enhorabona, com dèiem, i esperem veure'l, sé que de tant en tant ve aquí a Catalunya, a Espanya, i si ve a Barcelona, doncs a veure si el podem saludar personalment, i en tot cas estem en contacte permanent, gràcies també a les noves tecnologies.
Per suposat, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins una altra, adeu-siau.
Adeu-siau.
Hem conversat avui amb Daniel Arasa Villar, nomenat pel Papa consultor del Dicasteri per a la Comunicació, un organisme, com ell ens ha explicat, molt important per a la comunicació de l'Església i del món en general. Nosaltres acabem aquí al Mirador i ho fem novament recordant que demà es compleixen 8 anys de l'elecció del Papa Francesc. Felicitats, Sant Pare. I a més a més recordem que divendres vinent, ja us ho anunciem, dia de Sant Josep, parlarem del Papa Francesc perquè coincidirà amb el dia en què es commemora el 8è aniversari també de l'inici del seu ministeri patrí. Sant Josep, a més, és molt important aquest any perquè vivim un any dedicat a l'espòs de Maria. Divendres vinent, a la nostra taula d'anàlisi, parlarem de Sant Josep i d'aquest any especial dedicat al patró de l'Església Universal. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí el Mirador de l'Actualitat.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Vic 98.4.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.